Le conozco, sí. Hemos coincidido él un tiempo de presidente de Generalitat y yo de presidente de Galicia. No hemos hablado mucho porque no ha habido ocasión y sí le conozco. Yo respeto a todos los ciudadanos de mi país. Creo que el señor Puigdemont tiene claro lo que opina, lo que piensa. En mi opinión, fíjese que a mí lo de la verdad me interesa. Yo creo que es un político que hay otros que mienten mucho. Y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe lo que pide. A mí, desde luego, los contactos no personales, ni directos, pero sí indirectos, no nos han mentido. Eso es un valor. Por lo menos en la política que yo practico, que a mí me interesa. No estoy de acuerdo, por supuesto, con los planteamientos del señor Puigdemont, en absoluto. Eso no significa, lógicamente, que desde la discrepancia pueda haber respeto.
Pero no habló y muy bien en el discurso de investidura. Entonces, ¿a qué viene lo de ayer? Pues es que no falla, es que llega a Barcelona y se pone de rodillas, como todos los presidentes del PP, que le pasó a Aznar en el Majestic, que Rajoy ya fue como una babosa. Y Feijóo, que había empezado haciendo tontadas, como neófito, nuevo en esta plaza, no acostumbrado a esta responsabilidad desde líder nacional, pues va y se presenta ayer, dice pues que respeta a Puigdemont como a todos los españoles.
Pero es que ayer ocurrió algo inusitado, algo que no estaba en el guión. Alberto Núñez Feijóo tuvo palabras de elogio para Carles Puigdemont. Feijóo elogiando a Puigdemont, dice, ¿pero qué me estás contando? Si coloquio de Nueva Economía Forum en Barcelona. Ponente Núñez Feijóo. Los contactos no personales ni directos, pero sí indirectos que hemos mantenido. ¿Cuánta salvaguarda para referirse a los contactos? No personales ni directos, pero sí indirectos. Claro, el PP que está todo el día reclamándole a Sánchez que hable claro, de qué habla y con quién habla, pues igual podía empezar a aplicarse el cuento, ¿no? ¿Qué contactos han sido estos?
Le persigue un olor a muerto.
Pues huele a muerto.
En mi opinión, fíjese que a mí lo de la verdad me interesa.
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Senyores i senyors, amb vostès el que faltava, avançant-nos als obituaris polítics. Amb Àlex Santamaria, hola, què tal, hola, què tal? I Pep Vergés, hola, què tal, hola, què tal?
Hola, què tal?
Hola, què tal?
A mi la veritat m'interessa.
A mi també, m'interessa, però sempre i quan...
Seré franc. Pleguem?
Seré franco.
Pleguem?
Això és la veritat. No, ara mateix el que t'està passant pel cap.
He dit una mentida, com la catedral.
La pregunta seria, i a on anem?
No, si jo quan tingui 90 anys seguiré fent el programa.
Ja està.
Que em sortiran...
T'has condemnat.
Estic condemnat. Ah. De fet, no veig el final de la meva vida que no passi pel programa.
Mm-hmm.
Estaré mort i en lloc de cantar cançons d'aquelles que canten, la Vall del Riu Vermell, o posar-ne una d'algun cantant que m'hagi agradat, com el Peret, i una làgrima que jo, l'arena que jo, una làgrima, doncs em posaran al programa.
Si
estaré mort, i allà a l'última, que tinc un descompte...
Sí o no?
Sí. Me l'estic basquejant.
Sóc sí preferencial?
No, me l'estic basquejant.
Perquè hi ha el club d'aquesta marca, també?
Hi ha...
Afegeix-te al club d'Àltima i tindràs avantatges. Hòstia, sí. Que està
avantatges
bé.
Sin parangón.
Bueno, mira, jo si tinc algun familiar que no és el cas, vull dir, aviam, que hi ha gent que està molt gran, però mai m'atreviria a dir-li, escolta, vés-te arreglant aquest tema que d'allò.
Perdona.
Mai li diria fes-te soci del club.
Tu no, però...
Diria, arregla-ho i paga-ho ja!
Jo voldria recordar que els avis abans tenien una assegurança o caso...
Sí, uns aurillos.
Que era per pagar-se l'enterrament.
Bueno, si es podia, la família el que feia era comprar el nitxo.
No, i per pagar-se l'enterrament. Els meus avis... Sí, tenien una assegurança, i aquesta assegurança, que la pagaves tota la vida, si et mories molt gran, t'arribaven a tornar diners.
Hosti, sí?
Sí.
Que honrats.
No, home, no tornaven tots els diners, però igual et donaven...
A veure, quants anys té vostè?
Unes pessetes.
25, i quina salut té? Boníssima. Unes pessetes. No, vingui, vingui.
Va, és que això és com els... Home. Això és com el dels...
Home.
De les assegurances... Ai, de les assegurances. Sí. Això del... Sanites i aquestes coses, saps?
Això de les mútues.
Mútues. Això és el mateix. Quan tens 25 anys, home, vamos, por 15 euros t'ho fan.
I allà vas fer la propaganda. Por 15 euros puedes tener
un seguro. Jo vaig fer, i clar, a la que vas arribant, ja fa 50, fa 50, fa 60, ja. Passa les 60, es vingui, posen vingui. Estratosfèrics.
Vingui, que hem de parlar.
Jo l'any que vingui, ve, que ja els dic que el mes que ve, el dia 1...
Però si cada any vas dient el mateix.
No, però aquest any ho tinc claríssim.
Ah, vale, vull dir, menys mal, perquè cada any, és, aquest any ho tinc claríssim.
És que no arribo.
És com el de deixar
home,
de fumar.
Home, no, però clar, no, però és que clar, a veure, fa 5 anys no pagava el que pago ara.
Jo, però això ja l'any passat també m'ho deies.
No, però sí.
Ara sí, ara sí. Ui, ara. No. I va passant el temps, qui dia passa
bueno,
en empeny...
Quan tu vagis d'anar al metge...
Qui factura...
I llavors jo vagi de primer ministre... Com
però llavors què quedem, que sí o que no?
Que sí!
Queda clar, no?
M'has fet entrar amb calor.
Semblaves aquello d'Algunos hombres buenos. Vostè ordenó el código rojo. Sí. Fins al final, sí, ordenó el código rojo.
Que em fa ràbia, però hauré de fer-ho. Hauré de fer-ho perquè no arribo. És que no llego. Em trauré això, la llum, el gas, l'aigua. Tu creus que amb això arribaré?
Per això...
Perquè llum...
La teva salut és l'últim, home.
Llum per què fa falta?
Per què?
Exacte. No, la meva salut per això pago una seguretat social.
Bueno, doncs per això ves de la seguretat social.
És el que faré, que m'encanta a mi. I aleshores...
És una discussió que, com el dia de la marmota...
La llum! Sí. Per què necessito llum?
Com el hàmster, que va corrent...
Per què vols la llum?
Per què vols la llum? Ah. Home, doncs per engegar la nevera per les cerveses, perdona.
Doncs pues no begui però... cervesa, borratxos.
Ah, com que no begui cervesa?
Borratxos.
No hi ha cosa pitjor que tenir una cervesa calenta. O sigui, per això cal... Val la pena pagar la llum i el que et robin i va tot, bé. Tot per una cervesa.
Pots comprar, per exemple, una nevera d'aquelles de càmping.
Sí, però...
De les modernes, ara, que van, no sé en què van.
Has de produir gel.
Hi ha unes neveres
unes modernes que van endollades a la bateria del cotxe.
No, ja n'hi ha unes que van amb nitrogen, no sé què.
Ah, bueno, però... Però són molt cares, tu. Abans sí? No cobreixes... Home, una que vagi amb nitrogen...
Escolta un moment, i per què jo vull veure una cervesa a casa?
Home, això és fonamental.
No.
O sigui, la vida moderna no s'entén...
En una casa on no hi ha ningú, ja, però... te'n vas al bar a veure la cervesa.
Ja, però et cobra més, tu. Escolta,
bueno,
no,
però te'n vas a veure... Però
mantén
no.
La llum. Ja, la cervesa s'ho mereix.
La cervesa a casa sol és el més avorrit que he vist en ma vida.
Bueno, també, doncs, vale, ja està, una
era
cosa
diferent
menys.
Un whisket. Un whisky era diferent. Perquè amb el gel, el clic-clic-clic...
A veure, per què pot servir la llum? Home, però si truquen a la porta...
No obro mai.
Baja, què? Per no. Tu, clar... No obres mai.
Mai.
Sí, ni a baix.
A més, hi ha la llum de l'escala.
Aquesta
sí que
funciona?
Llum.
Ah, bueno, també podries xupar la llum de l'escala, el timbre de casa. O sigui, una cosa és que l'interfono va amb el llum de la casa.
Faig un impalme?
Sí, val. Directament, com que no ho fa ningú. Ara, el que passa que tu segurament et trincarien i t'arrionarien.
No, jo el que passaria que me'n ramparia i mort.
Ja, bueno, mira, doncs un problema menys. Ja no et faria falta la llum.
No, ni res.
Directament. Aquí huele muerto. Si no, presentes com a president del PP i després dius el que diu Feijó i huele muerto. Ja directament et maten. Serà el que li passarà a Feijó.
És quan durarà? En el fons, quan venen a Barcelona, ells saben que es dirigeixen a un públic diferent.
Ja,
un públic
ja.
Que pot ser no independentista, fins i tot poc nacionalista, però saben que és diferent.
És diferent.
Per què? Perquè les empreses saben el que els hi passa, perquè, clar, aquí hi ha el problema aquest de la financiació, i ells ho saben.
Hi ha el dèficit fiscal, hi ha els serveis...
Llavors, això es caga, com a l'Aznar, que parlava en català a l'intimitat.
Sí, el seu mujer se llama Serrat.
O el Rajoy, que ens va venir a donar mils de milions.
Sí, Rajoy, recorden, amb el Rodalies va donar... Però primer que donava una... desena part del que es devia des de l'any no sé quants, però tot i així dius, vinga, va, vamos allà, però al final em sembla que...
No.
És que m'ha venit un gasto ara que... M'ha venit un gasto... Sí, hay que comprar los lotes de Navidad para los trabajadores...
És que el Feijó diu algo que està bé.
Home.
Un moment.
Home.
Un moment.
Home.
Diu algo que està bé, que és que en política... Te'n recordes quan vam... Bueno, és que clar, no sé
però el PP practica política o...
No, però clar. En política... El Feijó diu una cosa que està bé, és a dir, almenys aquest home diu la veritat i no enganya, que és una garantia per poder-te posicionar tu, no? Dius, bueno, jo no estic a favor del que
diu. Però has d'escoltar-lo.
No, però a part, no enganya. Clar, l'altre és, fem una taula de diàleg i ens pren el pèl.
Però com a mínim dialogues. Bueno,
no, però,
ni això,
em sembla. O sigui, que hi hagi gent que vingui de cara i digui, mira, et porto 1.000 milions, i aquí està la cartera, té 1.000 milions.
Home, no.
que és una mica el que reclamava Puigdemont, no? Clar. Papers signats.
Clar. Ara, i... ara li diré al meu secretari que, bueno, ja, demà, demà mateix, et pagaré demà, eh? Demà, això és, bueno...
Clar, si dius no, Rodalies, sí, però no...
Rodalies, no. Mañana, mañana vamos mañana, a invertir mañana, mucho. Clar. Mañana, mañana, mañana.
Recordin què vam aconseguir amb abans i què aconseguirem ara, també, ja veurem. Però vull dir, no aconseguim
home,
res.
Recorda que venien ministres... A Montcada i Reixac, que és una mica l'ull de l'huracà de tot plegat, d'això de la Renfe, venien els ministres, ni que fossin del PP, i eren expulsats a gorrazos. O sigui, la pròpia gent de Montcada i Reixac va arribar un moment que ja s'atrevia i començava a tirar-los objectes i coses als ministres de torn. I perquè van ser promeses reiterades durant 10 anys d'enterrar aquella via que no hi havia manera d'enterrar-la.
Soterrar.
Bueno, jo dic enterrar-la perquè...
Tu em corregeixes a mi?
Sí, 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 sí. I diuen les, els analistes i les analistes polítiques que d'allà va venir la rauxa independentista actual, que l'independentisme fins aquell moment, fins abans del 2017, tenia doncs, el que tenia, la representació, bueno, un 30, un 40%, un 25, no acabàvem d'allò, perquè ja estalpeix el cove, estava bé, pujol, impactant, no sé. I de sobte, cony, doncs, van començar a veure que de les obres de l'AVE famoses i tot això, no s'executava res, no s'executava res, i l'estació de la Sagrera, si t'he vist, no m'acuerdo, i com que venia lligat tot el tema d'enterrar la via a Montcada i Reixac i tenia l'esperança de que amb l'AVE tot se solucionaria, doncs allò no se solucionava. Va venir la ministra Malena, recordin, antes partía que doblar, deia, eh? Vull dir, venia aquí la socialista Malena, com es deia, Malena, no sé què, Maleni, li dèiem la Maleni, i, bueno, que venia aquí, antes partía que doblar, que yo prometo que esto se, bueno, i no hi havia manera. L'AVE va començar a venir pagaments extres, mamoneos extres, els diners desapareixien...
La idea de, molt bé, pactem això, dóna-m'ho per escrit clar, i porta la cartera.
Clar, clar.
Ja està, és clar. La manera d'acabar.
Pues no.
Llavors, aquestes promeses mai han portat a cap part,
claro, claro.
Sempre ens prenen el pèl, a més, ells deuen ser més intel·ligents que nosaltres, perquè sempre ens la foten, sempre ens la foten.
Perquè no serà que abans que el Puigdemont tenia, o semblava que hi havia més possibilitats de que pactés, perquè, claro, pactava su libertad, bonira, era un ogro, i ara que ja estan veient que la negociació s'allarga i que està sent molt exigent i molt dur, Puigdemont es amigo, perquè no va pactar i així Sánchez no serà presidente? Podria venir per aquí una mica, també, la brama?
No,
perquè aquests saps que es mouen per això. Eh?
No sé,
si m'interesses, ets molt bo, si no m'interesses, ets una merda.
Jo crec que en aquests moments la majoria d'analistes i també de locutors de ràdio de Madrid estan...
Molt nerviosos.
Estan despistats.
Molt nerviosos.
Estan despistats.
Feijó, bueno, és que Puigdemont és un hombre de palabra.
Però fins i tot ja dic, Àngels Barceló va fer un editorial que no ho sé, filla meva.
Bueno, és la seva opinió.
Sí.
Respectable.
Sí, però hòstia, hi ha moments que dius... És que, precisament, no fa falta que hi hagi espanyols que ens ho diguin, perquè ja tenim els catalans. Si no fa falta, recorda aquella editorial també de que ella no es podia anar l'11 de setembre,
bueno, els catalans,
perquè l'11 de setembre es podia anar a manifestar tothom, i ara ella no pot anar.
També
i...
hi ha molts espanyols que estan per l'independència, m'imagino, però com que són callats i silenciats,
bueno, pues
m'imagino que això
hi ha
és
algun,
relat,
però no gaire.
És com Israel, hi ha molta gent que està en contra de la guerra contra la franja, no, però no estan silenciats.
Anem a ser sincers.
Que...
Sempre s'ha utilitzat Espanya i Catalunya per anar en contra.
Sí,
llavors, ja, recordeu l'Estatut. El merder que va haver-hi, va haver manifestacions a Espanya contra l'Estatut. Un Estatut, eh? Ja no parlem d'independència. Es van fer referèndums, que estava prohibit.
Home, sí.
El Rajoy va fer un referèndum.
I nosaltres vam fer un referèndum per referendar l'Estatut i es va aprovar. I però, resulta que al PP no li va agradar.
Perquè... No, per exemple, vam fer un a Andalusia, recorda?
A Andalusia.
Sí, voto contra lo catalán.
Ah, no, que... Doncs això. I llavors van anar al Tribunal Suprem,
bueno,
que
ja va pentinar
tot. La feina, sí.
Sí, per això et dic que al final... És a dir, és constant. Si nosaltres diguéssim, hosti, com m'agraden els calçotets blaus, farien manifestacions perquè els catalans els agraden els calçotets blaus.
A mi no, de veritat.
A més, jo no entenc
blau maríssim.
Què li pot passar a una persona que viu en un poble de Galícia o un poble d'Extremadura. O sigui, que a mi si ells volen ser independents o volen pertànyer a Portugal, és que a mi m'és igual.
Bueno, però suposo que se'ls hi ven la història de que aquí el que fem és viure del seu cuento, d'ells, i xupem i sempre demanem, i per això ells no tenen els hospitals que mereixen.
A veure, crec que és una...
Per culpa de los catalanes.
Crec que és una tonteria això molt gran,
ja,
que dius.
Ja, però tu et prens. Però
perquè,
ells,
no, perquè sé. Catalunya ha estat un lloc d'acollida.
Ja, però ells
és
no ho saben,
aquí ha vingut molta gent,
ja,
bueno, grans.
Bueno, però esos, los parientes nuestros que fueron a Catalunya ja
s'han volto catalanes.
Catalanes.
Però ja, vull dir, llavors... que es creguin les versions, que la gent d'aquí que van ballar diu jo flipo, perquè és que flipo, tio, diu, quan arriba al pueblo, estan zumbats.
Bueno, escolta, zumbats, tampoc ho diguis,
no,
això.
No, home, home, que tu puguis creure...
Sigues respectuós, que tu... home, amb els extremenys.
No, penso... No, home, no, no he dit extremenys, dic en general, un pueblo.
General, pues pitjor encara.
He parlat un pueblo. Home, que tu puguis creure que els nens de Catalunya que no saben que parlen castellà no poden anar a pixar al lavabo o porten pedres a la motxilla...
Però ja m'imagino que la majoria d'extremenys això no ho pensen.
Però no dic extremenys, tu i els extremenys.
Ah, tu, en general, dius.
En general.
O sigui, tots, en general, què vol dir? Tota Europa, Espanya...
Bueno, escolta, jo en conec tres ja que van anar fa poc amb un casament amb un poble.
Tres.
Que, per cert, hi ha moltíssima gent de... d'aquest poble que aquí, a Vilafranca, al Penedès, van quedar flipats. Al final els van dir, bueno, va, calleu, que no esteu bé del tarro.
Ja els tenim convençuts.
A més, tenint l'intercanvi que teniu de moltíssima gent d'aquí que venim cada any.
Ja els tenim convençuts. Aquests ja estan convençuts. Anem a por más.
No, no, convençuts no.
La persona que no està informada, pues no lo sabe.
Pues eso.
Convençuts no. El que passa és que, clar, a mi si em diuen els nens d'Extremadura els hi posen un cigarro a l'ull, si no parlen, no m'ho crec.
Home, sí, no, ni tant, si m'ho creuria. Home, llavors, per favor, els catalanes són capaces de tot.
Això és el que penso, que la societat no evoluciona. He de dir que hi ha moltíssima gent a Espanya, moltíssima.
Ara moltíssima. Tu, mi mujer se llama Montserrat. Acabes de dir que no, que en general els catalanes... Ara dius que sí, t'has cagat.
Que surtin 50.000 persones en un carrer per demanar que no... ni el, o 200.000 per dir que no l'Estatut, 50.000 o 200.000 per dir que no... Oh, tio, això ja no és que surten quatre i al cabo, fill meu.
Sí, sí, sí. Ah?
I a més tens tots els jutges, advocats, tothom dient-ho.
Tots no,
la major
uns quants.
La major part.
Bé, que, com que el relat és el que és i al final sempre ens informen del que els hi donen la gana,
escolta,
que passa el que passa.
Si tot hi ha un tribunal i hi ha 10 tios i dels 10, 7 diuen que estan en contra, doncs, pues, no, i són 7.
Això és la majoria.
Són 70%, pues ja està.
Pues eso.
Clar, és que és facilíssim, no? I si veus que la major part de comunitats, en lloc de discutir els seus problemes, fan servir els seus parlaments per estar tot el dia, com la Ayuso, fotent-se en Catalunya, doncs, bueno, que ja li diuen alguns dels seus, bueno, dels seus no, del partit no.
Dels seus no, crec.
De l'oposició.
Ah, bueno, diuen, bueno, però,
escolti,
però això és normal.
Podem parlar de temes d'aquí.
Ja, ja. Eh? No, 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 dels seus no crec.
Que surt molt bé, fotes en Catalunya.
Que...
I a més que serveix per... Ja no. Precisament aquestes encigalades tan grans, serveix perquè la gent no pensi. Estem com ara amb lo de Hamas i Israel. Lo important és posicionar-se que no pensi ningú. No profunditzar sobre el que està passant i sobre el problema. No, no. O sense autèntiques barbaritats.
Doncs pues molt bé. És, aquí, així estem, amb el domini del relat, que dic jo sempre. Amb el que s'informa aquí i allà, i amb el que es convenç...
Però és més fàcil abstreure's. Final...
Com?
Abstreure's.
Amb un omni.
Mirar-ho des de dalt, sí, sí. Si tu llegeixes sempre el mateix diari, te n'adonaràs que hi ha un moment que dius, vale, vale, però ja sé que tu penses així. Si tu fas com jo, que llegeixo 8 diaris...
Ja, i quanta gent a Espanya llegeix 8 diaris?
Jo.
Vale, perfecte. Vull dir, ja tenim un de convençut.
Ja està.
No, anem però, als altres no, 40 però, milions.
Llavors et pots abstreure. Pots fer un cap mas, m'entens?
Una opció.
No, però sempre saps què opina tothom i pots fer un cap mas.
Però és el teu cas. Suposo que no és el de la resta de 40 milions d'espanyols.
Si tu llegeixes un diari de Palestina només o un diari d'Israel només, no et serveix de res. Necessites molta més lectura.
Bueno.
I
molt bé.
Bueno, i aquesta és la meva idea. És a dir, sabem que, a més, estem en una època de fake news, amb la qual moltes vegades ens posen titulars i coses que són falses. Fotos que són falses.
Doncs vigilem, perquè potser resulta que també tenim fake news entre els nostres. Ah, perquè les fake news venen de tot arreu.
Sí, però jo cada vegada... Ah. No, però si tu mires cada vegada més, surt una notícia i dius, bueno, l'altre dia vaig veure un diari i posar una notícia de la guerra. I dic, bueno, un diari, eh? Dic, ja no m'ho acabo d'empassar. Miro els altres set i no diuen res del que deia aquest. Ja s'ho he inventat. Doncs
pues mira, resulta que... Saps què passa? Que les fake news és com tot. La comoditat que tenim de creure el que ens agrada creure. Llavors, quan es diu alguna cosa que no ens agrada, sempre tendim a ser més crítics. Però quan diuen alguna cosa que ja ens va bé i que ens agrada més, aleshores ens sentim més còmodes i ens costa més d'investigar si realment allò és una enganyifa o no. És una qüestió de psicologia humana. Jo podria donar algunes lliçons sobre el tema. I la màquina...
Bueno, com estan les màquines?
Efectivament, com estan les màquines?
Ai, en fi.
Lliçons de política.
En general.
Capítol 1, 12 i 27. Bueno, hem estat a l'escolta. Doncs entre... Nosaltres hem vaticinat Feijó 4 dies. Ara l'aposta serà quan el fotran fora. Perquè jo crec que això del Puigdemont ha acabat d'enterrar-lo. Evidentment, ha demostrat ser un home que no sap callar. perquè jo m'imagino que si el PP està tot el dia acusant el Sánchez de que habla con los terroristas y habla con los golpistas y habla con los indeseables y habla con los asesinos, resulta que ara el Feijó diu nosotros también. I això, evidentment, home, està desmuntant el relat que s'ha imposat des de Can Aznar, és a dir, des de la FAES. I
el este, Aznar este va tio, parlar.
Però este tio, ja, però home, bueno, això esto ja no importa. Esto ja no importa.
Però no, que Aznar no. Deia que la ETA era sí, el Grupo de Liberación
Vasco.
No li deia ETA.
Però això ja no, ja ha passat molt de temps. Ara cuenta lo que cuenta ahora, ja està. Vull dir, si hay que llamar terroristas a los de Bildu, se les llama. Y, por tanto, Feijón no habla con nadie.
Filoetarras.
No hemos hablado con nadie. Clar, ningú s'ho creu que, evidentment, quan Feijó se li va encarregar ser president del govern, clar que va parlar amb tothom. En qui pactaràs amb el diable, nen, perquè tu siguis president. Però, clar, això no es pot dir, s'ha de mentir. I per això una mica Feijó, jo crec que amb aquest discurset no només estava dirigint-se a l'audiència d'aquella sala, jo crec que estava dirigint-se a la pròpia Ayuso i al propi Aznar i al propi tot, dient allò de que esto de la mentira a mi... Com dient, m'estáis obligant a mentir i jo aprecio a Puigdemont que com a mínim està libre per a no mentir. Mentre que jo m'estáis obligant a mentir. Però no, no, quan deixa anar, pues sabes què? Dejo ir que sí, que hemos hablado con Puigdemont, ala.
Però clar que han parlat.
Toma ja. Ja, però això no es pot dir. No. El PP no, bueno, perquè ens tracta tots de borriguitos que ens creiem que ningú, el Feijón mai ha parlat amb l'enemigo número uno, ni mai ha parlat amb el diable. No, 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 no.
Aquella, la Díaz, la sí. Yolanda Díaz, és sí. L'única que va sortir amb el Puigdemont. Els sí. Altres no hi ha anat ningú.
No, 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 no. Per això dic que... Quants dies li queden? Serà la porra que d'aquí a... Jo crec que les castanyes se les menja o no?
Qui?
Feijó. Si ja té el senyor Los Santos, si té el senyor Onda Cero, si té tota la caverna mediàtica contra ell,
sí,
que li estan dient que és un bocamoll, i resulta que a sobre la Ayuso i tots van de gira por ahí, que tots som uns ogros, i surt el Feijó i diu, no, però bueno, ogros, no, que hemos... Buen tío. Dice la verdad.
Recorda que una cosa, que aquests que critiquen el Feijó també criticaven molt el Casado i també criticaven el Rajoy.
I quants... Sí, bueno, però... I quants dies va durar el Casado?
Però el Rajoy no.
Bueno, però el Casado sí.
Bueno,
perquè
Casado...
I Feijó viene de fuera como Casado, no, ¿m'entiendes?
Casado es va atrevir a posar-se amb la maquinària del partit i
va acceptar. Mira, si li diríem dir tranquil·lament, mira, la Ayuso la tenemos verde todavía. Te metemos aquí a ti, pero no la líes mucho. O sea, aguanta un poquito, ves de moderado, que por eso que te queremos, y a la Ayuso la tenemos para de aquí un par de años. Yo estoy seguro que la Ayuso se le está acabando el temps, calienta que sales, y después de... Yo creo que Feijó això ho veu, i després del fracàs de la investidura li estan plovent per totes bandes, i el tio diu, saps què? Ara diré que Puigdemont és un tio de fiar. I més... Perdoni l'expressió, me la suda.
De maneres, el...
No sé.
No, és que el que diu és que no diu cap mentida.
Bueno, però la diu.
O sigui, si fos un terrorista i digués, te voy a matar...
Però això està prohibit,
no
el PP.
No diu cap mentida.
Està prohibit, el PP, dir això.
Jo crec que si posa la Ayuso serà más de lo que había soñado.
Bueno, serà fantàstica, perquè a més hi ha molta gent que la idolatra, inclús de Catalunya, sobretot aquests grans cuiners de restaurants. Claro, allà sí hi hauria restaurantes. Total, solo hubo 4.000 muertos más en los asilos de Madrid, però d'això no hi habla. La qüestió és dir-li a la que era consellera de Sanidad, que no vacunó a los policías, que es una asesina. Es así, pero los 4.000 muertos de más en Madrid, eso...
Pues que, tío, Madrid no puede hacer falta el que vulgui. Es decir, el Real Madrid puede hacer el que le dongue la gana, por ejemplo.
Ahora ya has ficat el Real Madrid por aquí.
Aquests parquis, no, perquè fan el que volen.
Amb
urbanisme fan el que volen, fan el que volen. Manen els que manen, i els que manen tenen el poder.
Més, ja està, les coses estan mal, tío.
No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Però els que mantenen el poder, i ja està.
Va. Anem sense rumb. Això és una mica la sensació que... L'aposta seria, a part de Feijó, que jo ja sé que està mort, dos dies i mig, l'aposta seria, hi haurà eleccions o no? L'aposta és, jo sí. Claríssim, que per les festes nadalenques tenim campanya electoral i eleccions i el que calgui, los torrones, i venga, va, i aquí tornarem a estar liats, perquè molta gent està reservant hotels una altra vegada per les festes nadalenques, i ja veuràs tu com tornarem a tenir l'embolic de les vocalies i les presidències de les meses.
Ojo, jo no ho sé.
Jo no ho sé. Tinc claríssim. Hi ha moltes monedes de plata perquè enmig ningú li interessa, en el fons. És a dir, a Puigdemont té els seus forofos que l'impediran qualsevol mena de pacte. Esquerra, ni t'explico. I el senyor Sánchez té tot el ruido de sables que el va per detrás. Ja està.
Escolta, si tu
no
surts...
No serà Sánchez president.
Si tu surts, que has pactat l'amnistia...
No em tinguis en raons.
Espera't, el Rodalia Renfe.
Sí, sí.
A un finançament de diferent i tal.
Sí, sí. Ojo, però la pregunta és, tu creus tu això? Que tindrem un finançament mínimament digne, unes rodalies mínimament invertides i tindrem amnistia i tindrem a més...
Sí, però jo tampoc creia que mai es parlaria català al Congrés i si parla...
Sí, també és veritat que jo tampoc creia que...
I Europa costa molt perquè hi ha molts països que no volen...
Jo també creia que el Pedro Sánchez no seria president i mira, ho és. És veritat, això, és veritat.
Llavors, la vida és molt... té els seus recovecos. Jo crec que estan negociant, a més, amb silenci, malgrat tothom diu coses i tal. Avui he llegit un missatge a Puigdemont que deia és que jo...
Sí, però...
No, que em pixo, perquè és que...
Aguantarà Puigdemont de dir he arribat a un pacte? És a dir, els seus no el mataran? És que aquí el problema no és que un negociï amb llibertat, allò de dir amb coherència i amb sentit d'estat. No. És que tu darrere has muntat uns seguidors i seguidores molt hooligans. I a la que tu anuncis un pacte d'aquests que, evidentment, sí, hauràs si de cedir coses,
tu t'imagines només els 4.000 represaliats que tinguin amnistia?
Sí.
Tens 4.000 vots.
Passa que això és molt difícil de garantir. Primera, perquè t'ho tombaran al Tribunal Constitucional. Bueno, segona, perquè ja estan començant a dir que, bueno, los de económicos no, eh? Quan resulta que molta gent està acusada de temes econòmics.
Bueno.
Los de... Esta, bueno, esta...
Aquella, no sé, no, és sé. Que saps què passa?
Terrorisme tampoc,
que jo no vull opinar. Podria dir moltes coses, però no les sé. Jo no sé quan es tanquen en una habitació de què parlen.
Però jo vull... Clar, que vull
és això és el que he llegit de Puigdemont. Diu, és que la gent, programes de ràdio, especialistes, sí. No tenen ni idea,
ni idea.
Del que passa idea. A dins l'habitació...
Jo sí que tinc idea. Jo tinc idea de que tornaran a venir eleccions i ens tornaran a tocar els pebrots per torrons. Perdoni l'expressió, eh? Vull dir que... Va, vinga, i com que no tenim rumb...
Home, les enquestes de Puigdemont, si hi ha eleccions, li donen...
El Puigdemont o el que es presenti?
Però bueno, que es presenti, cony.
Bueno,
qui mana? Qui mana? A veure.
No sóc consell d'aquest de la República.
On va anar la Susana Díaz? A parlar amb el...
No, va anar a Waterloo, no? Waterloo perquè és la cançó de l'Ava.
Va anar a parlar amb el Puigdemont. I en qui s'han reunit? Els del PP. En qui s'han reunit? Amb la Mare Ràfols? No, amb el Puigdemont.
Ah, potser ho van fer aquí, el convent de la Mare Ràfols.
Estan tots reunits amb el Puigdemont. Això és una altra de tonteries, no ens enganyem. Si surt al Parlament Europeu una foto de la vicepresidenta del govern espanyol amb el Puigdemont reunint-se i ara sap que el senyor Bolaños també va anar a parlar amb ell i que, clar, diu, a veure, en qui van a parlar?
Sí, sí. Bueno, doncs pues, deixarem això aquí de moment, moltes més preguntes que respostes, deixarem que corri el temps i nosaltres seguirem amb crispetes, i ho dic així sense falta de respecte, perquè això és molt important.
Jo però si guanya PP i Vox...
Agafarem crispetes.
Serà tremendo.
Això mateix, per
serà
això
tremendo,
t'ho dic.
I et diré per què.
I qui aguanta això després?
No, et diré per què, perquè és que a les mateixes Balears Vox està trencant.
Sí, sí.
Hi ha un merder. A València està passant el mateix.
Bueno.
Clar, tot té un límit, no? Tot té un límit. Home, pues, i la vinculant serà el castellà, el col·le. Ja no hi haurà català.
I...
Clar, tot té un límit. I els mateixos, fins i tot, un de Vox, que s'ha separat, diu, home, a veure, les coses no es fan d'avui per demà desapareix el català, que ell està a favor que el castellà, però diu... perquè això ja ho va intentar el Bauzà, i va perdre la presidència.
Va, farem política ficció ara, perquè veig que estàs anant cap a les meves teories.
Què passa? No, que no s'entenen el PP i Vox. I ha sortit no sé qui de Vox, que diu que, ai, de PP, que diu que no vol pactar més.
Vale, perfecte. O sigui, m'estàs dient que a mesura que passa el temps, totes aquestes coalicions tan sòlides de PPs i Vox s'estan començant a escardar, no?
Sí.
Vale. Quan passa el temps. Va passant el temps.
Bueno, no ha passat gaire des que han pactat, eh?
Estem parlant de que Pedro Sánchez ha aconseguit el miracle dels miracles, aconseguint les presidències del govern quan ho tenia tot perdut, quan ho tenia tot d'allà, les enquestes. M'estàs dient que quan va convocar eleccions tothom deia que era la borrada més bèstia que va haver-hi i perquè guanyaria el PP de carrer i amb Vox manarien. M'estàs dient que potser això és el que finalment es pretén? És a dir, que no hi hagi un pacte i un acord, que tornin a haver eleccions en plena trencadissa dels pactes de govern autonòmics entre PP i Vox i la gent es doni compte de que no són capaços de governar i, per tant, el seu vot no és tan útil com es deia?
Bueno, de moment, les Balears, aquest senyor, que era el del Vox, ha deixat el partit. Queda com a diputat, però s'ha retirat.
Potser Pedro Sánchez està jugant la seva carta màgica, la seva carta mestra... a finalment que hi hagin eleccions i tornar a provar sort?
Home, és que és lògic. Pensa que aquest poble que van fer allò del cavall fort van tenir-ho que tornar-lo a comprar. Mm-hmm. Perquè, esclar, és que et tires el poble en contra.
Bueno, però van guanyar perquè van comprar un i van tenir un altre de regal.
Ja, però vull dir que et tires...
Cosa que abans només tenien un.
Tu no pots dir, mira, a l'escola, que tots els nanos d'aquest poble parlen en valencià, com tu li vulguis dir, i de cop i volta dius, no, doncs ara ja no. Clar, ni que t'hagin votat a tu diran, però què estàs dient, xiquet?
Ah? Doncs comprarem crispetes i esperarem les respostes. Todo puede pasar. I mentrestant, no és... Bueno, és una, sí, jo diria que és una cosa d'X-Files, perquè tu t'imagines, per exemple, que, no sé, agafes un camió d'aquests tràilers de 16 tones, poses el GPS, jo què sé, camp de futbol de Sant Quintí, i t'envia per les voltes i la plaça de l'Església? Clar, tu diràs, una persona amb el seu senderi no agafaria un camión i aniria pels carrers estrets de Sant Quintí per passar cap a la plaça de l'Església per sota les voltes amb un tràiler de 16 tones. Doncs, esclar, arriba un moment que, quan tu agafes el GPS, què fas? Perds tota mena del sentit de l'orientació i t'entregues absolutament a aquest aparell que, sí, és veritat, la majoria d'ocasions és miraculós i ens fa la vida molt fàcil, però hi ha algunes vegades que ens fa la vida impossible. I aquesta, una vegada més, és la notícia que torna a produir el GPS. Camions atravessats, encallats, en carreteres impossibles perquè els ha portat pel pedregar. Aquesta és la notícia que apareixia ahir al Telenotícies, una més de les moltes que es produeixen en aquest sentit.
De totes maneres...
Són fotografies d'alguns dels camions que han quedat encallats a la carretera que va de la Jonquera fins a Agullana i altres que han quedat atrapats a l'Estrada, un veïnat d'Agullana. L'últim cas va ser dilluns.
Sí, es repeteix des de fa 4 setmanes. No sabem... Bueno, sabem que és... No sé si és una actualització del sistema de GPS, però no s'havia passat mai. És un greu i és un inconvenient, lògic, perquè són camions de 40 tones, estem parlant de tràilers.
I pot passar a qualsevol hora.
No sé, hi ha dies que hi ha dos i estan inclús tres, eh? I a la matinada, eh? Hi ha vegades que a la 1 de la matinada han hagut de sortir els veïns a ajudar a que puguin girar.
Arriben camions que no saben on van i, bueno, i és un problema perquè aquí, com ja veieu, si ens trobem un camió aquí, doncs ja no podem sortir del poble i ens trobem de vegades a l'hora de que tens d'anar a fer un encàrrec o una urgència, anar a buscar nens o així, i bueno, ja hem d'esperar que trobin la solució de sortir del poble, que és molt complicat.
Alguns camioners es perden buscant una benzinera, però d'altres...
Sembla ser que diuen que, com que l'Estrada vol dir autopista en italià, doncs fiquen autopista i arriben aquí. I clar, i un cop entren per el trencant de l'Estrada, pues ja no hi ha sortida.
Ja no hi ha...
L'Ajuntament ja ha encarregat un rètol que instal·larà en aquest punt per indicar que el camí no té sortida i que no poden passar-hi els camions. De tota manera, a l'entrada d'aquesta carretera ja hi ha dos rètols, a banda i banda, que indiquen que els camions no poden circular-hi. Uns rètols que ara la Diputació s'ha compromès a substituir per panells més visibles. Seran com aquest, que es va instal·lar a l'entrada de Creixell, on van viure una situació similar fa 12 anys.
No us ha passat a vosaltres que a vegades, tenint una ruta facilíssima, el GPS us ha portat per camins impossibles perquè resulta que potser la condició és la ruta més curta? I la ruta més curta passa per un camí que és un pedregar per arribar a aquell punt que, si haguessis donat una volta de 50 metres més, doncs haguessis arribat. Doncs aquí està la maledicció dels GPS.
De totes maneres, també, pel que vaig sentir l'altre dia que parlava una gent, i ara sí que parlo jo sense coneixement de causa.
Totalment, com sempre.
Sense coneixement de causa, com sempre. Però van dir que molta gent, clar, les actualitzacions de GPS, de cotxes i tal, valen una pasta. I aleshores, bueno, no, m'han explicat això.
És que normalment el 99% fan servir el GPS del Google que s'utilitzen automàticament, no paga res.
No sé, l'altre dia van explicar això i llavors ells discutien sobre això i van dir que els cotxes sí, perquè ja tu tens un Audi i pots portar que t'actualitzi el de l'Audi. Que fins i tot et dona l'obra que hi ha aquí al carrer Jaume Requesens, que hi ha dos conos. i que l'altre es veu que no s'actualitza a vegades com s'ha d'actualitzar.
Ja. Bueno,
és el que sentia que discutien jo. Vale. Jo no tinc cotxe avui.
El GPS de moment més popular és, evidentment, el de Google. I que aquest s'actualitza sol i aquest cada cop que connectes ell va connectant directament i fins i tot diu si hi ha caravana o no hi ha caravana.
Ja.
T'actualitza. Però en un moment donat, doncs mira, resulta que l'algoritme et calcula malament en funció de... I com que segurament l'estrada és autopista, doncs va per aquí. O segurament ell ha calculat que passat aquest poble hi ha un camí que és de terra, però que resulta que va parar 25 metres abans que no la carretera bona al punt de trobada que t'interessa. I ja està, ja t'envia per allà, perquè és la ruta més curta. I a vegades els paràmetres que nosaltres tenim com a configuració del GPS els tenim malament. I clar, però com que la majoria de nosaltres no sabem, posem el botó i diem, lleva-me.
Però això és el que parlàvem l'altre dia, no sé exactament. Però clar. Perquè n'hi havia un que té molts calés i té un cotxarro, i aquest cada any se'n va a la... Bueno, paga, i li fan l'actualització Audi X Maxus.
Què dius ara, hòstia, que...
XR8, ZX32.
Però la majoria de mortals fan servir el Google, allà, amb telèfon, que a més connecta directament a través de Bluetooth amb la pantalla del cotxe, i et surt tota la pantalla gegant del GPS i del Google allà al cotxe, i per tant, escolta tu.
Digue'ls els del poble, aquest.
Sí. Digue-li que fes... no pagui tantes actualitzacions.
Aquest tenen molts calés, que els és igual.
Sí, és veritat, també és veritat,
això. A més, un tio que viatja per tota Europa, tot el món, necessita tenir-ho.
Al dia.
Però digue'ls el del poble, aquest no ve que va al Google. Els camioners aquests, digue'ls-hi.
Ui, els camioners aquests, pobres... Imagina't el marrón, a les 12 de la nit, intentant trobar l'autopista, i que vas veient que et va desviant per carreteres, que potser resulta que al principi la carretera està xula, però al cap de 100 metres ja veus que allò no està tan...
Cada vegada vas més
estret. Però clar, tu ja no pots donar la volta amb aquell trasto. Penses, bueno, hi haurà una rotonda per aquí prop que segur que... I un cop fins i tot ja estàs convençut de que allò no va bé, no pots donar la volta i vas seguint. Fins que al final la curva maleïda fa que no puguis, que el tràiler no passi i hagi de venir la grua a treure't fins i tot perquè t'has quedat encallat.
O els veïns que diu que els ajuden.
Sí, bueno, els ajuden, però...
Anar-t'hi indicant, para, tira. De totes maneres, camions encallats als pobles n'he vist tota la vida, Camions encallats n'he vist tota la vida, jo, des de petit, el camió que entrava i deia, mare de Déu, on s'ha fotut?
Mira, una altra notícia que m'ha cridat l'atenció.
No.
Aquesta és avís a navegants per si algú doncs, té la temptació de quedar-se a casa els pares o a casa la mare. No miro ningú. Un tribunal italià ha condemnat dos homes de 42 i 40 anys, pobrets, jovenets, petits, que ara són nens, quasi que s'han destetat ara fa poc. Doncs els ha obligat a marxar de casa seva, en aquest cas de casa la seva mare. La dona va recórrer la justícia per fer fora els seus propis fills perquè no només no contribuïen a l'economia familiar, sinó que tampoc ajudaven a les feines domèstiques. No canvia ni el paper de vàter, ni el cartró del paper de vàter, ni l'escombreta, i pixen fora de la tassa, i quan, bueno, i podria dir-te aquí, la tira.
De totes maneres, són gent molt jove. A mi no em podrien treure perquè ja sóc un ancià.
Pobret, 40 i 41 anys.
Clar, però jo sóc un vell.
Clar.
Tinc 61.
Bueno, potser a tu no et podria treure per massa vell.
Bueno, em poden treure, perquè jo tinc el meu pis a 100 metres, vull dir que me la port fluix.
Simona Caterby, una dona de 75 anys que viu a Pavia, al nord d'Itàlia, havia intentat sense èxit convèncer els seus fills perquè marxessin de casa. I en veure que no aconseguia el seu objectiu, va decidir intentar-ho per la via judicial. Doncs, efectivament, la sentència apunta que la convivència podia estar fonamentada en un principi, en un inici, perquè els progenitors tenien l'obligació d'alimentar els seus fills, és a dir, la mare als seus pobrets fills. Però, clar, arriba un moment que en l'actualitat això ja no és justificable i que els dos homes segueixen vivint amb la seva mare a cuerpo de rei, a tutiplén. Aquí faig un incís. Faria falta veure com cuina la mare. Si és com la teva... La veritat és que és plenament justificable que facin el dropo.
No, però...
Això és culpa de la mare.
Però dos, jo crec que a casa, un encara, però jo si fossin més ja no.
És culpa de la mare, que els hi cuina cada dia i però marxeu, però bueno, ja us cuino. Segons un recent estudi d'Eurostat, la mitjana d'edat en què s'independitzen els joves a Itàlia és d'uns 30 anys. Pues quina sort tenen, perquè aquí potser...
Jo m'haig d'independitzar abans dels 25.
Tu perquè vivíem una època diferent. Però
molt diferent.
Caldria preguntar a la gent a quina hora es pot, ja no vol, es pot independitzar i sortir-se de casa.
Molt diferent.
Doncs sí, és la setena edat més alta de la Unió Europea, una de molt similar a la d'Espanya. La mitjana dins de la Unió Europea és de 26,4 anys i en països com Finlàndia, Suècia i Dinamarca els joves s'independitzen als 22 anys. Doncs alguna cosa bé estaran fent aquests països. O alguna cosa malament estaran fent aquests països, és a dir, el dinar de casa. Potser aquí sí que la mare o el pare que cuina a casa sap la lliçó a Finlàndia, Suècia i Dinamarca, és més intel·ligent i els hi cuina sempre sardines, sopa i verdura.
El que passa és que aquests llocs només hi ha encurtits.
Per favor.
Salazón, sí, encurtits.
Clar, clar. Però bueno, si marxen de casa
i
molt millor.
I reno congelat. Clar,
i estufat.
I en canvi aquí tenim una varietat de productes d'horta que no tenen allà.
Ja, però qui els cuina? La mare o el pare.
Home, no els
cuina. I en canvi els nens no. Pues allà a Finlàndia què diuen? Sí, sí, jo tinc... És igual, puc cuinar millor, pitjor, però els nens, fatal. Els hi cuino fatal.
Jo quan, escolta, jo quan era jove no li donava tanta importància, això. Jo cuinava el que m'agradava i normalment menjava de conya.
Però els nens aquests no, que viuen a casa amb la mama, i suposo que... Els, és clar, no contribueixen ni les tasques domèstiques.
Jo valoro, per favor. És a dir, el menjar de casa meva, però vull dir que quan vaig marxar vaig aprendre a cuinar jo i em fotia a menjar i estava de conya. També fotia rostits i fotia pollastre rostit i peixos al forn. I tampoc és tan difícil, eh? Tampoc ara no... Que per fer un turbot al forn no t'has de trencar les banyes, i per fer un pollastre al forn no t'has de morir, o un ànec. No. Vull dir que hi ha molts plats que no costa tant. Altres sí, els d'elaboració, sobretot el temps que hi pots dedicar a fer un sofregit, que en aquest cas, antigament, les senyores estaven a casa i feien els sofregits llargs, i tu ara tens menys temps per fer un sofregit. I si abans s'hi podien tirar 2 hores, ara no les tens. Llavors fas aquests sofregits, els compres fets. I vas més ràpid, però bueno. Igual que, clar, és que és així. La cuina de xup-xup s'està perdent.
Sí. I tot això és la causa principal de perquè els joves es queden a casa.
Només que jo no tornaré a provar cuina de xup-xup quan... Bueno, algun...
Pues aprèn.
Ja sé fer-la, jo.
Li vas a la ta mare i li dius que t'expliqui.
No, si jo ja la sé fer.
No, ja sé fer, però no la fas. I quan...
No
i
la puc fer jo si la fa la meva mare. Seria
però un cop no hi sigui la teva mare, perquè dius que no la faràs mai més i no el menjaràs mai més? Fes-la. Se t'està veient el plomero.
A mi la cuina...
Home.
Quan som diversos a casa...
Ja.
Però per un sol...
Ja.
A vegades quan et posaves a fer un sofregit, un
pues
no sé què...
Fes xup-xup i amb tupers...
Hòstia, el congeles. Sí, ja ho he fet, això.
Ja, ho has fet, però un cop. Ja, no, com sí. Que ho has fet un cop tota la vida.
No, fa un amic meu per mi.
Ah, ja, o sigui, ni això. Estàs... Me gustan los políticos que no mienten.
No, però sí, la veritat.
M'estàs dient una cosa mentida darrere una altra.
No,
al final,
perquè
no
jo vaig fer una vegada, ho vaig fer una vegada, però després un amic meu em va dir, escolta, jo faig tants...
Primer va sigut, ja ho faig. Després, bueno... Ho fan amic. Home, després, no, és que jo vaig fer una vegada.
Podries parlar amb les meves exdones
clar.
I et dirien que cuinava jo sempre.
Va, un dia ho farem.
I
les trucarem en directe.
No.
Estàs segur?
No, en directe no. Però sí, jo cuinava. A més, molta gent ha vingut a casa i jo era cuiner. I amb festes importants.
Sí, bla, bla, bla.
No, va, bla, sí. Digue-me a mi, quan venien 13 a dinar...
Ara, i ho feies tu.
Jo comprava el pollastre
ara
amb un amic meu
ara
i a l'ànec. I aquí a casa meva, destrossant els ganivets...
El cuinava la teva mare. I tu després els havies de fregar, els ganivets. Gran contribució.
Que és molt fàcil. Un pollastre al forn no té cap secret.
Bueno, doncs fes-lo.
Ja l'he fet 1.000 vegades.
No, 1.000 no.
1.000, 10.000.
Tu sembles el Carlos Jesús. Miles de...
Cada...
De Mataró?
Cada Sant Esteve venien tots a dinar a casa meva.
I tu feies el pollastre.
A Sant Quintí, quan la gent venia a la meva casa, cuinava jo,
sí.
No cuinava l'altre. Cuinava jo.
Hombre, que compraves fet.
Menjars de 10 o 15 persones. Sí. No, perquè no té cap dificultat.
Bueno.
Quina venia?
Vale, pues ja està. Sí, quan sigui, li dic a la teva mare que estigui tranquil·la, que quan ella no hi sigui...
Vaig arribar a fer receptes de pel·lícules.
Ah, pues,
com es deia, aquella tomates verdes fritos?
Perquè van regalar un llibre, vas intentar fer-ne una.
I aquella dels pètalos de rosa, no, perquè...
Home, perquè vas agafar tomates verdes i els vas posar a la paella.
Perquè llavors, com... No, a mi m'agradava. A més, em vaig poder-me fer una cuina de collons,
sí,
jo disfrutava.
I clar, i llavors ja la vas...
Amb un forn fantàstic.
La vas trinxar de tant que vas cuinar.
No. Bueno, és el que cuinava cada dia.
Bueno.
L'altre no cuinava, què vols que dir-te?
Però és que ho compraves fet.
I l'última, no cuinava res.
Bueno, mira, escolta, ja m'ho deia la meva mare, que sàpiga guisar, ves? Pues tu no vas fer cas.
És que a mi no m'importava.
Claro.
A més, està bé, perquè desenvolupes... Bueno, jo després n'hi veu una nòvia que vaig tenir, que treballava a Barcelona, en un hospital, i arribava a casa a les 10 i pico, a les 11. Evidentment, jo comprava i feia jo sopar. No arribaria ella a les 11 i es faria el sopar. I cada dia tenia una cosa diferent. El que passa és que els que no heu tingut una vida tan dissoluta com la meva, com que sempre esteu acostumats a fer el mateix,
claro,
jo, en canvi, he tingut diferents...
Tu has tingut varietat.
De nòvies.
Varietat de nòvies.
A mi m'agrada això, a mi m'agrada més això, fes l'altre...
Però has guisat milers de vegades, per totes les nòvies que has tingut, perquè nòvia rere nòvia sabien cuinar menys. Ai, com t'estiguin escoltant. Ai, com t'estiguin escoltant.
No, que ho saben perfectament.
Bueno.
És veritat que amb alguna fèiem experiments.
Tu vigila que això de menjar fora a vegades costa molt car, eh? Vull dir que recorda que... Bueno. A l'aeroport, per exemple. Tots aquells que treballen a l'aeroport o es porten el tupper, o si no, bueno, clar, és que...
Estas pintas estoy hoy en el aeropuerto y me he puesto como reto buscar algo para comer que no sea ultra caro, así que acompañadme en mi odisea.
Es que, tío, me parece muy fuerte. Esta ensalada me apetece, pero claro, 8.30.
Y el mismo sitio también tiene menú, pero es que 14.90 por ensalada con bucha y luego... Yo creo que esto es lo más barato que voy a encontrar, que son estos sándwiches, me los cojo muchas veces. Son 3.90, me parece un poco timo, pero bueno.
Los sándwiches tienen mejor pinta, pero claro, 6.40 y 5.80.
Solo por las risas acabo de ver un sitio de sushi. Va a ser ultra caro, pero voy a ver.
Literalmente sí, era ultra caro. O sea, las pizzas vienen ahí. 8, 20, 95. Este menú del día, a ver... No sé cómo será, a ver, tampoco está mal, pero me parece un poco caro.
Bueno, acabo de ver a la vieja confiable, así que creo que voy a ir a por eso.
Obviamente, I'm talking about McDonald's.
McDonald's. No sé si al final tot soluciona tot el McDonald's, eh?
Yo quiero lo típico.
I això que és més car el de l'aeroport, eh? Però tot i així continua sent baratillo, 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 baratillo.
Es veu que s'ho pensen. Escolti, ara us fotrem i a més em treu a la menjadora. Vindran com a cronillets, com a tites, tites. No, és la menjadora, no. Qui s'ha cregut que som nosaltres?
Ara, ara. Ara, digue'm.
Home, tampoc ha dit tan car.
Home, sí. Una merda d'amanida, 8 euros, bueno, però saps què és, no?, l'amanida aquella?
Una cosa de plàstic... Però llavors no vagis a menjar a l'aeroport, vine a menjar a
però si han necessitat, el millor resulta que està fent un transbord. Què vols? Què vols? O portes el tupper? Clar, bueno, mira, doncs portarem el tupper. No és car, no.
Jo he menjat poquíssimes vegades a l'aeroport, eh?
Que tu un menú de 14 euros que hi ha... És que el que et dona... És sensacional. Bueno, el que hi ha, sí.
Llavors jo vaig a prendre unes chips and fish a l'aeroport de Heathrow, a Londres. I ens van fotre 40 euros.
Olle, tu! Fantàstic.
Amb la cervesa, això sí.
No, això sí, per això els turistes deuen pensar, però clar, aquesta que és espanyola...
La cervesa era enorme, això sí, també.
Bueno, dius, mira...
No,
llena.
Sí, no, i el fish and chips, estava bo.
Quatre fish i una cervesa de mig litre.
La veritat és que no era quatre, eh? La veritat és que, clar, per aquest preu ens van donar...
40 euros.
Que està molt bé.
Sí, és molt barato. Fish and chips, 40 euros, sí. Bueno, mira, doncs en seguiré portant el bocata
la
de casa.
La cervesa de 10 litros, vull dir que està bé.
Sí, que és lo barato, allà, la cervesa.
Em donen un vas de cervesa que jo dic no.
Que ara ja, no, ni això, ja la reduiran perquè amb el canvi climàtic, recordem, que la cervesa pot ser de les coses més tocades que puguem tenir aquí a Catalunya, que això va ser la pitjor, bueno, notícia que tremenda, tremenda. Que la gent, el canvi climàtic no li importa molt, però que afecti la cervesa, sí. Amb la qual cosa potser serà aquesta l'esperança. Senyors, cuidem la terra, que si no ens morirem tots. Igual. I no tindrem cervesa. Sí, salvem la terra, salvem la terra. Si no, és que som així.
És que és molt important, la cervesa.
Sí,
la terra, molt sí, però la cervesa més.
Bueno, de fet, hi havia una proclama, jo fa temps en un bar vaig veure que... Com era això? Cuidem el nostre planeta, perquè... En otros mundos no existe la cervesa. Algo així era. I dius, hosti, pues cuidem-los, comem.
Pensa que la cervesa és universal. És a dir, no és... Tu te'n vas a l'Àfrica, el país més denostat, ho dic amb tot el carinyo, però vull dir allò que dius... Hi ha diverses marques de cervesa. I bona.
Sí.
Te'n vas on vulguis del món, hi ha cervesa.
Puríssima. És una beguda
universal. A la Índia, cervesa bona. Al Nepal, cervesa bona. A on vulguis.
Sí, sí.
Bueno, te'n vas a Qatar i no, suposo, però bueno...
A Qatar sí que hi ha una cosa que és la... Que jo crec que els propis qataris en poder són muntant molt bé, que és com passava a Rússia fa molts anys, quan era la Unió Soviètica. És que tenen les seves zones franques, per dir-ho així. És a dir, claro, hay que cuidar a los extranjeros que vienen, sobretot si tienen mucho dinero, i per tant fem unes zones franques als hotels i als restaurants on sí es pot consumir alcohol i altres coses.
Jo vaig estar al Pakistan... I no hi havia ni una, ni amb els hotels de 5 estrelles...
Bueno, Pakistan, perquè són més creients.
Ni en l'hotel intercontinental...
Però a Qatar, a mi m'han dit que precisament els que més assidus a aquests restaurants i aquestes zones franques són els propis catarís de pasta i de llonces, que es fan acompanyar per estrangers per tal de poder entrar ells també i justificar-se. No, no, jo bebo perquè mi anfitrión bebe. Claro, yo no puedo dejarlo solo. I que són precisament zones estratègicament col·locades, molt discretes de la vista de tothom, i que evidentment, i això passava també a Rússia, on recordem que a l'època soviètica discoteques, música occidental, tot això estava prohibidíssim, però evidentment les millors discoteques del món estaven precisament a Moscou, on els turistes que anaven, o bueno, jo conec gent molt propera que va poder assistir a una discoteca d'aquestes i diu que en la seva vida havia vist una cosa tan bèstia com les que hi havia a Moscou.
Pues jo a Pakistan et dic jo que res.
Ah, Pakistan perquè...
No, hi ha motels guapíssims.
Són més paquis, són més paquis.
El màxim que vaig aconseguir és en un restaurant, però d'aquests també de lujo, una cervesa sense alcohol, que si ho arribo a saber no la demano, perquè estava més caducada. Estava més caducada.
A Florida.
Però durant dos mesos no vaig tastar l'alcohol. Uh-huh. Ja està, és així. Però no hi havia, no sé, no és ni... Escolta, perquè, per exemple, marihuana, xocolata... Això sí, podies aconseguir el que volguessis. De fet, és que la marihuana sortia espontàniament, és a dir... Però el que és una cervesa, impossible.
Bueno.
La qual cosa em va tirar les Coca-Coles, les Fantes...
Mira, durant un temps vas estar xutat de sucre i...
A aquella edat, ho cremava cada dia, eh?
Bé. Bueno, una mica restrinyit, no? Perquè la Coca-Cola no diuen que restrinyeix bastant.
Jo...
Però, bueno,
jo... Vaig a fer.
La canción de la cerveza, amigos. No se entén res, però és igual. La cantante Wendy Sulca, gran éxito en su país, presenta Cerveza, cerveza. És una nena. Vull dir que més o menys ja és molt adequat el tema, no? Vull dir que... Bueno. Amb aquesta gran cançó, amics, posem punt i final al que faltava d'avui a la nostra selecció musical.
Fins dilluns.
Fins dilluns, que tingueu bon cap de setmana ple de cervesa.
Vinga,
adéu. I visca el Barça.
Va, sí.
Fort.
Amigos del departamento de Ancash, la zona de Conchucos, el callejón de Guaylas. Y con este canto musical de Wendy, nos vamos a Cajamarca.